Molt bona tarda, senyores i senyors. Us saludem, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses, aquesta setmana en companyia del Salvador Guillermo. Molt bona tarda, Salvador, benvingut.
Bona tarda.
A la Maria Jesús Calizares, Crònica Global, subdirectora. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I també nosaltres, el Juan Carlos Valero, que és a la direcció institucional de l'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos, benvingut també.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquesta setmana al Converses és el senyor Antonio Balmón. Ell és alcalde de Cur allà i també vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona. Senyor Balmón, bona tarda, bones tardes.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Molt bé, aviam, gràcies a vostè per estar a la invitació i poder explicar coses de Cornellà, coses de l'àrea metropolitana i temes de política general. Per exemple, m'agradaria començar parlant de les... Encara queden mesos, abans de començar la gravació ens ho comentava, diu... Per als municipals queden 100 mesos, poden passar moltíssimes coses, perquè tal com estan les coses i el món de la política, 100 mesos és molt, no? Però aviam, vostè, si no estic equivocat, porta 18 anys com a alcalde de Cornellà i crec, tinc entès, si no m'equivoco també, que optarà a la reelecció com a cap de cartell del PSC a l'Ajuntament de Cornellà, no?
Demà diumenge
té l'assemblea, sí. I si no hi ha novetats, el senyor Balmón tornarà a ser... escollir cap de cartell, no?
Espero que sí, confio.
Molt bé, vull dir, això vol dir que encara hi ha forces, hi ha ganes després de 18 anys, no?
Hi ha més experiència que mai, perquè ha sigut un mandat molt dur. Clar, jo crec que la gent amb experiència ha demostrat, vull dir, com poder afrontar aquestes circumstàncies a les nostres comunitats locals, no? I és veritat que moltes coses s'han quedat aparcades. No?
La pandèmia, no? Els 2 anys de pandèmia.
Sí, perquè alguns s'han oblidat, que pensen que ahir va ser el 2019, no. Ahir va ser el 2021, no? I esperant que el 2022 fos un any, no?, per començar una altra vegada a recuperar i a tirar endavant tot això que havia quedat aparcat, però tampoc ha estat així, no? I per tant tenim moltes ganes de continuar sent útils, no?
Està costant molt, no?, tornar a arrencar tot plegat o què, o no? Després de 2 anys bueno, pràcticament aturada general, no?
Jo crec que hi ha moltes dificultats i que el món local és, dirien, és on es concreta en totes aquestes circumstàncies, però els ajuntaments no tenen les eines i instruments, evidentment, per poder afrontar-les, no? I tampoc les administracions supramunicipals. El que sí que podem fer és pal·liar, no? Jo sempre defenso la política pal·liativa, que és la que pot fer... un ajuntament, no? L'ajudar...
Pensava el ciutadà, no?
Evitar que la gent ho passi malament. El poder dinamitzar la teva ciutat perquè tinguis una excusa positiva i lúdica per sortir al carrer. El mantenir la seguretat. El mantenir l'establiment, diríem, de l'espai públic, no? Com un espai de conversa, de diàleg. Jo crec que és una mica el que pretenem, no? Els alcaldes i alcaldesses.
Parlava vostè de seguretat. Vostè va ser un dels ajuntaments pioners a l'hora de posar en marxa una iniciativa que es deia els serenos de noche, no? Els serenos de nit. Més que no obrir les portes, era qüestió de donar seguretat a la gent que torna a certes hores de la matinada a casa, sobretot dones, i que vagin una mica segures pel carrer, no? Com està funcionant aquesta experiència,
bé,
almenys al seu municipi?
Ja tenia l'experiència de Santa Coloma de Gramenet, no? Ja havíem vist com havia funcionat i pensàvem que aquesta experiència es consolidaria, no? I s'ha consolidat. S'ha consolidat perquè abans ho parlaven, no? Vull dir, la importància de la percepció, no? La importància de la il·luminació al carrer no és menor. La importància, per exemple, que tenia la nostra ciutat i altres també metropolitanes de tenir un sistema integral de seguretat, no? En càmeres, aplicacions, en contactes... en una forma de poder actuar de forma ràpida, no? Nosaltres no tan sols hem fet que creixen en serenos, sinó hem crescut en recursos de la Guàrdia Urbana i fins i tot, i ho explico moltes vegades, hem duplicat en els gossos policials que tenim, no? I això funciona molt bé, francament, no? Des de la política preventiva. Jo crec que la política de seguretat és una política d'autoritat democràtica, no? I s'ha de garantir al ciutadà que quan passeja per carrer, quan està fent un ús normal i ciutadà de l'espai públic, pues s'ha de sentir còmode i segur, no?
Clar. Protegit i que no tindrà cap ensurt. Escolti, ara obro el micròfon a la resta de companys, però m'ha quedat del tema municipal una pregunta pendent. Jo sé que de cara a les municipals del maig de l'any que ve, Esquerra té moltes ganes de fer, com es diu, el sorpasso al PSC, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, no? En aquesta línia, Esquerra ha presentat un candidat estrella, podríem dir-ho, a Santa Coloma de Gramenet, el diputat de Madrid, el senyor Gabriel Rufián. Què en pensa vostè d'aquesta aposta d'Esquerra per un personatge com Rufián? I la primera frase que se li va passar pel cap quan es va assabentar que el senyor Rufián seria candidat a Santa Coloma de Gramenet. Bueno, ho feu del PSC de tota la vida.
Bueno, ho vas dir en una entrevista a l'estiu, no? La política local, estiguis al govern o a l'oposició, és picar pedra. I un tuit és picar molt poca pedra.
Amb això vol dir que a base de tuits no es guanyen les eleccions, no?
I ni la vida, crec, encara que alguns pensen que sí.
Alguns sí, que li vaticina
no
un...
No, que alguns amb això dels tuits es guanyen la vida.
Li vaticina
no,
un...
No tots, no tots.
Li vaticina un recorregut curt a la política municipal el senyor Rufián, no?
Bueno,
perquè,
no,
clar,
no,
si
no
guanya,
no,
això de quedar...
No faré...
Aviam,
jo no faré...
Poder, ho he dit malament.
Jo crec que la política...
Vostè pensa que el senyor Rufián pot aguantar 4 anys a l'oposició?
No, s'ho comentaré d'una altra forma. La política municipal t'enfrentes a la vida dura i real. I també a la Plàcida. És dura. La vida municipal és dura, si t'agrada. I per tant, crec que no és un espai de ficció, ni de teatre, ni és un aparador. I jo crec que les persones que es dediquen, i ho he dit abans, a l'oposició o al govern, són persones per mi molt importants, perquè piques pedra. I per tant, el que no pot ser és, dirien, simplement una instrumentalització que no m'agrada, no? La política ja marca molta distància com per continuar fent instrumentalitzacions que tothom sap que no aniran bé,
no? No, i fa fred a l'oposició a un ajuntament,
Bueno, però,
sentit de fred, vull dir que tens però, poca quota mediàtica per ser...
Però depèn, no? Depèn, perquè jo crec, jo als meus companys i companyes que estan a l'oposició sempre dic el mateix: teniu que influir. L'importància teva en un municipi és poder influir. I si tens un govern, encara que tingui majoria absoluta, que és, per exemple, el nostre cas, i governen un altre partit, governen en coalició. I jo des del principi he fet pactes per arribar a acord amb altres forces polítiques, perquè la política local, contra més àmplia sigui, millor funciona, no?
Molt bé, doncs ara sí, deixo de preguntar i Valero i Maria Jesús, que volien preguntar endavant, som-hi.
Sí, vostè, ara que ha fet 10 anys, bueno, em sembla que va ser l'any passat que va fer 10 anys l'àrea metropolitana de Barcelona tal com està configurada darrerament, va comentar en una de les seves conferències que veia Catalunya una mica encara allò tombada en el divan, efectivament, en el divan de les identitats, en el divan de les essències, i hem sortit ja del divan, els nostres psiquiatres ho han fet bé o són els millors, i tenim els governants que accepten la situació crítica que ens ha sobrepassat ara amb la guerra d'Ucrània, amb la inflació, vull dir, crisis darrere crisis, tenim els governants que veritablement poden portar el timó per sortir d'aquesta tempesta perfecta?
Bueno, mira, clar, jo diré el que diràs i dirà, clar, què dirà aquest senyor, no? Però jo crec que la presència de Salvador Illa és reparadora. I no parlo des d'un punt de vista només del PSC. I ojalà hi haguessin més personatges reparadors, no? Que es dediquessin més a buscar espais de trobada, no? Espais comuns. Perquè el que ha passat a Catalunya i després acumulant crisis econòmiques, acumulant crisis de pandèmia, acumulant una altra vegada una crisi que molt bé, no sabem com denominar-la, el que falta a la política és espais reparadors, vull dir, no? Que puguin arribar i pactar i situar el consens com una eina, no? I jo crec que això és el que en aquests moments jo, com a mínim, no t'ho ofertar, no? Vull dir, continuem. Jo no sé si continuem al divan. El que està clar és que el divan s'ha trencat, no? I cadascú està en una punta de l'altra, no? Ja, però no m'agrada. Francament no m'agrada, i abans també ho parlaven, no? La política necessita estabilitat, i la inestabilitat és un mal conductor.
Sí, jo volia entrar en un altre tema, no, en aquest tema, no, però falten persones reparadors, deia vostè, i posava la persona de Salvador Illa. Però quan un mira a la política internacional, el que veu és tot el contrari, que les forces és reforçar la polarització política. Hem vist el cas italià, ara fa poc amb Meloni, hem vist el cas de Lula i Bolsonaro, o hem vist el cas dels Estats Units ara amb les...
l'agressió a Pelosi.
Legislatives. La política és dels reparadors o la política és el populisme polaritzador,
política,
a dia d'avui?
La política representa com està la nostra societat, fragmentada. Perquè ahí sí que no hi ha distància, jo crec. I la fragmentació està produïda per molts motius que ara no entraré a tocar, no? Però la fragmentació és un, en aquests moments prepondera, no? Vull dir, ara les últimes eleccions que han passat a Dinamarca són que es presentaven 14 o 15 partits, no? I al final han sigut diferents coalicions que al final en un bloc, és a dir, hi ha molta gent que pensa de forma diferent, que són incapaços, com la pròpia societat, de posar-nos d'acord en quines han de ser les sortides, no? I predominen molts matisos. Clar, això algunes vegades està bé perquè és creatiu, però al meu judici això en aquest moment no ajuda a construir, no? I la política el que fa, no? Vull dir, a Catalunya, no? Són 7 o 8 partits, depèn, no? I les eleccions. Això vol dir que aquesta fragmentació no ajuda, perquè cadascú després que vol fer? Preservar el seu espai. I això ajuda més a accentuar que no a tractar els temes d'intentar-los portar, no, a un espai de, bueno, pues de trobar acord. No?
Ens falta cultura de coalició?
Bueno,
no a nivell municipal, sinó a nivell supramunicipal.
En general, falta, sí, perquè no estan acostumats. No? També és una condició molt latina, no? Vull dir, que costa, no? Vull dir, costa entendre que necessitem punts de trobada, no? És veritat que aquest país ho va demostrar fa 45 anys ja, no? Vull dir que jo em pregunto, i ara per què no, no? Perquè a més ho necessitaria, francament. Jo no enyoro,
jo no sé si es podria donar el mateix els dies d'avui.
No tinc enyorança, però sí, perquè si tu tens gent que es dedica a la política, que sàpiga mirar a la cara de la gent i dir-li, escolti, jo crec que això ha d'anar per aquí. I mirar-te a la cara i explicar-t'ho.
Sí, per això és lideratge.
Bueno, és que aquest és el problema. Aquest és el problema.
Abans parlava de que els ajuntaments no tenen eines suficients per donar respostes segons quines necessitats dels ciutadans. Portem sentint parlar de la Gran Barcelona molts anys. Jo no sé què es necessita perquè hi hagi aquesta àrea metropolitana més connectada per temes de mobilitat, d'habitatge també, que això ho hauríem de parlar també. Què es necessita? Més generositat dels ajuntaments per sobre de les sigles, dels colors, o més inversió? Es pot avançar?
Jo crec que aquí hem avançat molt, no? Vull dir, l'àrea metropolitana de Barcelona és desconeguda, sobretot perquè no fa soroll. Però jo sempre explico en negatiu, no? I abans ho parlava abans d'entrar aquí, que si vostè quan s'aixeca demà diumenge no surt l'aigua, això vol dir que l'àrea metropolitana no funciona. Vostè surt al carrer i l'escombreria no l'han recollit perquè no la poden portar a cap lloc, això vol dir que l'àrea metropolitana no funciona. Vostè va buscar el metro, el bus, el taxi i no n'hi ha, vol dir que l'àrea metropolitana no funciona. Vostè arriba a un parc que hi havia el dissabte i ja no està, vol dir que l'àrea metropolitana no funciona. I podria continuar, no? És a dir, tot allò que ha fet a la seva vida quotidiana en aquests moments està gestionat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Política d'habitatge, política social, s'està gestionant per l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquí sí que predomina el consens. L'àrea metropolitana de Barcelona està formada per 4 partits que governen, no? Els que a més tenen alcaldia, Junts per Cat, Esquerra Republicana de Catalunya, Comuns i PSC, no? I crec que això és una bona eina, com s'ha demostrat, no? I en 10 anys nosaltres hem duplicat els nostres pressupostos. En 10 anys, eh? En 10 anys hem incrementat tota la política de transport, que no és suficient, és evident, no? Jo no... no diré, però d'unidó de lo que tenien a lo que tenien ara després de 10 anys. Nosaltres vam ser els primers que van afrontar tot el tema de polítiques i de protecció de medi ambient, no? I crec que això és important. Ara, és important sobretot perquè hem tingut clar els objectius i hem tingut clar de que calia fer-lo sense soroll, no? Però ho feien, eh?
Ho deia precisament per això, no? Perquè es parla molt de l'habitatge i clar, és tan consustancial,
sí,
el transport que si hi ha un bon transport...
Les experiències més importants d'habitatges estan donant en l'àrea metropolitana en termes de rehabilitació extensiva. Us explico un exemple. A la meva ciutat, l'any que ve, començaré a treballar el que es diu rehabilitació extensiva i ja tenim alguns edificis que són de 5 plantes del barri Sant Alfons, per tant, barris que ja tenen més de 60 anys, on el plantejament és que aquell edifici no tan sols sigui rehabilitat, sinó poden tenir un espai extens d'uns 5 metres. Clar, això era impensable fa un temps. Això com ho hem aconseguit? Endeutant-nos, demanant un crèdit al Banc Europeu d'Inversions, però també als fons europeus de Next Generation, no?, per fer tota aquesta política de rehabilitació extensiva. Això què significa? Que dignifiques. Però, d'altra banda, estem fent habitatge de lloguer social. I, bueno, jo crec que podem fer coses.
I està notant un èxode, no, una mica, sinó de gent de Barcelona que se'n va a viure...
Sempre hem tingut moviments, sí? Interns, sempre hem tingut, no? Això sempre ha passat, no? Que hem tingut moviments interns a les nostres ciutats. Però jo crec que l'important és la qualitat dels serveis, no? És la gran diferència, dirien, a una altra gran urbe com pot ser Madrid, no? Jo sempre he explicat que si un barri de Madrid, és a dir, si Cornellà fos un barri de Madrid, el que té Cornellà no hauria tingut mai. No? I una vegada en un debat ja ho vaig dir, si en aquell moment era Lluís Tejedor, no?, alcalde del Prat, no? Si Lluís Tejedor hi hagués sigut un regidor de districte com pot ser de Barajas, el que és el Prat avui en dia no existiria. Jo ho sento, vull dir, això són no paraules, sinó són fets, no?
Parlant de, ja que parlava del Prat i l'alcalde Tejedor, que ja s'ha jubilat després de moltíssims anys també, no? Li poso sobre la taula el tema de l'ampliació de l'aeroport del Prat. El senyor Balmón, alcalde de Cornellà, què en pensa de la no ampliació de l'aeroport del Prat? És una oportunitat perduda, què?
Bueno, jo vaig tenir una conversa molt franca amb l'alcalde del Prat, no? Em va dir que, home, que jo perquè tenia més o menys que opinar, a veure, com opina l'alcaldessa de Barcelona, no? Tampoc té l'aeroport a la ciutat de Barcelona. En la meva opinió, jo crec que el debat va ser erroni, no? Va ser un plantejament erroni.
Per part de?
Bueno, en el plantejament, no? Vull dir, des del punt de vista...
La forma de presentar tot el projecte.
La llacuna, doncs, contra l'aeroport, no? O llacuna sí, aeroport no. Jo crec que això va ser un error, no?
Home, la visita de la senyora Colau a la llacuna el, bueno, dia d'autos...
Amb Yolanda Díaz, amb la vicepresidenta...
Tampoc m'ajuda gaire, no?
La gesticulació està bé, però jo crec, home, que el que hem de pensar és com és el futur, no? És a dir... en aquests moments les companyies d'aviació ja treballen en un combustible que serà, no serà querosè, perdoni, no? Això l'ésser humà sempre ha trobat sortida. Per tant, a mi aquest tema de dir que contamina o no contamina, escolti, això es trobarà la solució. Dos, el món té un moviment, no?, comercial, té un moviment de mobilització de recursos humans que l'avió predomina. Jo puc entendre que per anar a Saragossa no fa falta un avió, no? Però sembla que sé que per anar a Buenos Aires sí que necessites avió. Bueno, podries anar en barco i estar uns quants dies, però no, no?
Setmanes.
Quants mesos.
No, però bueno.
És millor l'avió.
És millor l'avió, no?
Molt millor, molt bé.
Sembla ser que sí, no? Sí.
Estem d'acord.
És més ràpid, és més ràpid. No?
Es queda la Ricarda, senyor Balmón, que es queda la Ricarda.
I aleshores, que és un gran problema, jo crec que el plantejament s'ha de començar una altra vegada amb calma a estudiar, no? I a veure que el que nosaltres no podem perdre és competitivitat ni relació amb el món, no?
Però estem fent tard, perquè clar, ara ja, bueno, tota aquesta ampliació, però, quan larga me lo fiáis?
Però esto es marca de la casa, ¿eh? Perder el tiempo y perder los tiempos y después intentar recuperarlos, ¿no? Però jo crec que el debat s'ha de fer sense passió i crec que és un debat que es pot fer amb tota el sentit comú que hi ha solucions. A més, hi ha solucions tècniques, jo ho conec, perquè a vegades és un tema que he parlat i que he escoltat molt per veure si hi havia solucions. Jo crec que hi ha, no? I que en aquests moments, això és el que comentava abans, l'inici del debat estava mal plantejat, no?
Què passa? Que mentre anem fent debats nosaltres...
No era David i Goliat.
Perquè mentre nosaltres fem debats, els altres van fent coses. Altres comunitats autònomes. I ens quedem enrederint, eh?
Aquest és el problema que tenim sempre.
Jo amb els anys recordo que hi ha gran debat, sí, com fer l'ampliació de la Fira de Barcelona.
Sí.
I Madrid es va crear IFEMA i va fer d'IFEMA una cosa que no existia.
Sí, sí. Per això, vull dir que això són...
Ningú t'espera, eh, en els debats.
Són especialistes, eh?
Perdre el temps i no trobar solucions. Sí. Que davant,
en aquest tipus d'infraestructures que tu necessites molt de temps, entren en paràlisi sempre. No. I clar, el temps perdut no es recupera.
No. Valera, va, ara sí.
Sí, no, abans comentava amb una pregunta de Cañizares sobre el paper dels serenos, no, la seguretat, la percepció de seguretat entre dona i home, no? Vostè fins i tot va dir que l'urbanisme, la planificació de l'urbanisme ha de ser feta amb una visió femenina en el sentit de la meitat de la població, no? I això ve a col·lació que li dic això perquè avui i demà hi ha un congrés de dones en la seva ciutat, no? Un congrés de...
Bueno, ha sigut de la seva divendres i aquest matí.
Vale, sí. Doncs, bueno, és la capital del congrés de dones del Baix Llobregat, no? Per aquesta sensibilitat feminista que té l'alcalde de Cornellà i vicepresident primer de l'àrea metropolitana, cal més feminisme en tots els àmbits de la política. Quina visió té del moment actual del feminisme i del que s'està fent en pro d'aquesta meitat de la població?
Bueno, jo crec que cal tenir clar el que implica defensar la igualtat, no? Vull dir, ojalà no la tingués que defensar, no? Però és evident que la nostra societat està determinada per conductes i valors que no són igualitaris, eh? No pel feminisme o masclisme. I per tant és necessari, vull dir, més que mai probablement, no? Perquè hi ha circumstàncies que a mi em preocupen, no? Des del punt de vista de les noves generacions, de no donar valor a aquestes relacions, no? I aquestes situacions que poden subordinar, no? Una persona en funció de la seva condició, no? Jo crec que de totes formes l'urbanisme ha de tenir moltes característiques que han anat incorporant en el temps, no? Accessibilitat, protecció del medi ambient i també aquesta mirada de protecció i d'espais que evidentment evitin que una persona, una dona, se senti insegura, no? I això ho hem comentat i fins ara era un tema que no estava incorporat a la nostra agenda, però jo crec que ara s'ha d'incorporar, no? La importància d'una il·luminació. Nosaltres hem fet ja experiències a Cornellà d'espais que són importants, artilles importants, que en aquests moments pues, tu des del principi fins al final veus perfectament qui puja qui no, i qui baixa, no? I això parlant amb dones pues, evidentment és la nit i el dia. Ojalà no passés. Però
quins són a dir, eh? Uns anys enrere, que al segle XXI estaríem parlant de
il·luminar
millor els carrers, però de la seguretat, sobretot en general a les dones i als joves.
Sí, sí, li asseguro que aquesta conversa la teníem fa 20 anys o 15 anys i no. Jo diria, t'equivoques.
No? I mira com esteu, no?
Sí, i parlant, sí, i preocupat, a més, molt preocupat per les tendències.
I lligant amb aquest tema, el tema de les poca seguretat ciutadana o de la inseguretat ciutadana a la ciutat de Barcelona preocupa cada cop més. Hem vist els caps de setmana episodis de violència molt forts, molt greus. Jo no sé si l'àmbit de l'àrea metropolitana que vostè controla i que ho coneix millor, també existeix aquesta inquietud per la inseguretat ciutadana que hi ha. Sempre es parla de la percepció, però és que, escolti, els últims caps de setmana han passat coses molt grosses, eh?
Jo, la meva inquietud és per als comportaments que hi ha més violència que mai. No, perquè del que estem parlant, en el fons, és d'actituds violentes molt individuals, no? És a dir, d'una discussió que acaba malauradament en un mort, no? no és que tens un barri o tens una zona on hi ha inseguretat, perquè hi ha robatoris, hi ha furts, hi ha violència, no? El problema que jo crec que és que aquests dos anys de pandèmia, en aquests moments hi ha una part de la població que és minoritària, però bueno, representativa, de que la seva actitud és de violència, no? Nosaltres, jo per exemple detecto a la meva ciutat més vandalisme que mai, no? Clar, què vol dir? Un 5%, un 2%? Bueno, pues ja és més que mai, no? Això ho noto, no? Ho noto una resposta, diríem, radicalitzada, no? I això em preocupa. Però és molt difícil poder actuar, perquè quina previsió pots fer tu que en qualsevol espai de la ciutat hi hagi una baralla per una discussió sobre un mòbil o, o perquè no, per qualsevol cosa, no? Sí. És difícil, no? Això sí que és difícil que la força policial actui. Madrid és, des d'aquest punt de vista podria ser més insegur, no? Perquè porta molts anys, vull dir, en conflictes de bandes, en conflictes de també de bueno, que han acabat malauradament pues, amb morts, però jo crec que...
És molt generalitzat, això sí que és cert.
Però és aquesta minoria molt violenta, no? Molt, molt violenta. I crec que això, clar, després tens la dimensió que dona, si em permeteu, i de bon rotllo, el mitjà de comunicació, no? Que tu, un assumpte, penses que són 100, no, és el 0,001, no? Però jo, clar, allò genera una situació sobre tu que sembla molt a les societats nord-americanes ja, no? Jo fa molts anys estava ja a Nord-Amèrica i no em deixaven passar per un puesto, una gent que vaig anar a sopar, imaginen que estan a passar a Catalunya i volien anar a sopar a Canaletes i em van dir no, a Canaletes no, perquè per la nit van robar un.
Yeah.
I anir a un altre puesto, no? I que pensava, bueno, va ser ahir per la nit, no avui, no, ni demà. És a dir, aquí pot passar, pot acabar passant això, no? Vull dir que aquesta sensació de transformar una situació minoritària en una situació totalment dominadora, no?
Però sigui real o no, en relació a aquest tema, creu que aquest tema pot centrar les eleccions municipals de l'any que ve? Pot ser un dels temes ejes de campanya? O...
Jo crec que les eleccions municipals estaran marcades per aquelles persones que... Perquè crec que el que està passant, abans parlaves de, no, de el que està passant en altres països, és qui transmet més seguretat i utilitat per a la seva ciutat, saps? Jo crec que la gent el que busquen és confiança. El que busquen és a algú, no?, que et digui això ho podem fer.
Lideratge local.
Pues sí, però en tots els camps, no? És a dir, i crec que això és el que passarà. Temes que dominaran, home, el tema de la seguretat estarà en campanya, jo crec que sí, no? Però també estaran altres temes socials i ja veurem com està l'economia, no?
El tema de la vivenda, el tema de les ocupacions. Tornant al tema de la inseguretat ciutadana, vostè i l'àrea metropolitana tenen en marxa un projecte que és, podríem dir, com una xarxa de seguretat metropolitana, no?
Fer una coordinació.
Expliqui'ns una mica.
Bueno, que explicaran abans. Vull dir, nosaltres volem fer una política metropolitana, no? En quin sentit? Des del punt de vista, hi ha 13 municipis que fa 10 anys que estan treballant un sistema de seguretat integral. No?
13, ha dit.
Sí, 13 municipis, que és una aplicació, que va començar una aplicació, i és un sistema d'informació, de coordinació i d'actuació. No? Per exemple, a la ciutat una dona no ha de tenir una ordre d'allunyament d'algú que li pugui fer mal. No? Només anar al mòbil, ella ja ens pot avisar sense obrir-lo, només tocant la pantalla ja pot avisar-nos de que poden intervenir, no? Això que hem de fer, pues aprofundir, no? Igualment en les polítiques que parlàvem de temes de càmeres, fa 15 anys havia un debat sobre intimitat, ara ja aquest debat està superat, no? Parlant sobre urbanisme, parlant sobre la protecció que fem al litoral, és a dir, tota una sèrie de polítiques que fem de convivència i seguretat, i després d'intentar fer campanyes conjuntes, de decidir què fem uns i altres, no? I crec que això l'àrea metropolitana està preparada per poder assumir-lo, no?
I en aquest sistema de seguretat metropolità, Barcelona si està inclosa o no?
No està inclosa.
Està inclosa.
Sí, perquè la primera conversa que vaig tindre va ser el responsable de la Guàrdia Urbana, no?, en Albert Batlle, i coincidia en la necessitat de tenir diferents escales, no?
I això vol dir, és un detall, acabo. Això significa que la Guàrdia Urbana d'un municipi pot actuar al costat?
No, perquè
costat?
Legalment no pot.
No es pot.
Ara,
jo
sí que crec que seria convenient que quan tothom tenia els mateixos problemes en els patins, per posar un exemple, fer les mateixes actuacions, no? Quan tu tens un problema de convivència que és entre fronteres, poder combinar actuacions, que això també ho fem, no? Però que no tan sola és des de l'aspecte policial, la política de seguretat. La millor política de seguretat és la de prevenció.
Escolti, sobre el tema de seguretat i gestió, Salvador, vostè parlava abans que eren qüestions molt individuals de persones que per una trifulca passava el que passava, però ara em ve al cap el tema del barri de la Florida, de l'Hospitalet, amb un personatge que es diu Morat,
sí,
té un munt de problemes amb la Guàrdia Urbana i amb els Mossos. A la seva companya de partit, la senyora Marín, i alcaldessa de l'Hospitalet, què li aconsellaria? Com hauria d'actuar amb aquesta criatura?
És difícil,
eh?
És difícil,
però
perquè
ara li han prohibit l'entrada al barri.
L'han desterrat del barri.
Busca una projecció.
Sí.
Fons,
i busca el xoc.
Això mateix, busca una projecció i no té, diria, cap problema, no?, en poder instrumentalitzar tot. I és perillós, eh? Això és perillós. I ho té complicat perquè no estem parlant d'una actitud delictiva, no? Estem parlant d'actituds provocadores, d'actitud que ataquen a la convivència, però que sempre estàs en aquest limbo, no?
O sigui, hi ha molts nanos que el segueixen i que el defensen i que és un fenomen curiós.
Bueno, el victimisme dona per això, també.
Sí.
Però és que és difícil actuar en un personatge com
aquest.
No és difícil aconsellar. Un minutet. Situem els oients. Pausa. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, avui de convidat el senyor Antoni Balmont, alcalde de Cornellà, vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, i amb moltes paraules demanades, ens queda poc temps, Salvador i Valero.
Dos ràpid, dos coses ràpides. La primera és el tema de la política de mobilitat. Jo crec que hi ha un problema en el que és Barcelona que té afectació a l'àrea metropolitana i no sé si s'ha coordinat la política de mobilitat de Barcelona amb l'àrea metropolitana i les seves afectacions. I lligat amb això, tothom sap que el govern allargarà les bonificacions per la Renfe, però en canvi en els pressupostos no hi ha res sobre la bonificació del transport públic que no sigui Rodalies, perquè ens entenguem. Què preveu o estima o el seu nas polític creu que es pot donar? Perquè a vegades vostè és alcalde, però també hi ha diverses entitats que participen com la Generalitat en aquest àmbit. I després una qüestió molt, molt curiosa que jo sempre he tingut.
Són tres preguntes, eh?
Dos, mobilitat. I l'altra és, sempre m'ha sorprès que l'àrea metropolitana estigui amagada enmig d'un escalèstric, la seva seu, i que no sigui coneguda per la gent, tot i que vostè, com ha dit abans, és impossible que la gent tingui aigua, és impossible que la gent pugui anar en transport públic, és impossible si no funciona la... Per què tenim tan amagada l'àrea metropolitana?
Bueno, no
en
està
termes de visibilitat
no està
institucional.
No està amagada. Jo crec que el que fem és treballar pels municipis, per la ciutadania, no? I això no es pot fer de forma amagada. En tot cas, el que no fem és soroll. I el que busquem és pactes en la Generalitat, en el govern de l'Estat, no? Per intentar millorar al nostre dia a dia. I crec que això està bé, francament, perquè la confrontació és, bueno, més en aquests moments, és un brindis, no? Ja ni el sol, no? És un brindis. I crec que això no convé, no? I hem demostrat, a la pràctica està, que això no ha funcionat, no? El tema del transport, el que comentava abans, en aquests moments, és veritat que l'any que ve el transport per Rodalies serà gratis, i jo suposo i confio, no?, que el mateix que tenen ara, que és aquesta bonificació del 50%, continuarà, no? És evident que l'aportació de l'Estat no està garantida, perquè per ara mateix no està. Ja veurem com es desenvolupa tota la negociació dels pressupostos, ja veurem si després el govern decideix establir una partida o no, però en tot cas ha de ser en aquests moments la Generalitat de Catalunya la que té que assumir, dirien, el repte d'explicar-nos a tots si té el 50% o no.
Això vol dir tenir uns pressupostos aprovats l'any que ve, també, no?
Bueno, no sé, jo no sé... No sé en què pensen, no? Perquè em costa molt, no?, d'entendre que en les circumstàncies que estem actualment, quan hi ha forces polítiques que estan disposades a obrir un nou escenari pressupostari, no?, i un escenari pressupostari per ajudar a les persones que ho necessiten més, que algú pensi que és millor allò que van pactar a la dreta, no? Per tant, crec que molt, molt d'esquerres no ho són.
Tenen el nom d'esquerra.
Bueno, jo no certificaré, no dedico a certificar, no? Però està més còmode, sembla ser, en els pressupostos que van pactar a la dreta que en pressupostos que pogués impactar en l'esquerra, no?
Molt bé. Valero, sí. Ara sí, va.
Ara, vostè que comentava la figura de Salvador Illa com un polític reparador, bueno, aquí està la solució, no? Reparadora pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, no?
Bueno, nosaltres...
Sembla un anunci, això. Hi havia un reparador de mobles, que és el reparador.
Nosaltres estem sempre a la mà estesa, sempre. I jo crec que també és la nostra obligació. Vull dir, situar-te només en el no continuament no pot ser, no? Ara, el país necessita pressupostos, sí. Catalunya necessita inversió, sí. Catalunya necessita despesa corrent per afrontar educació o sanitat, sí. Aquestes són les preguntes i aquestes són les respostes. I si algú, per algun tema amagat, no?, i de tacticisme, vol evitar això, pues suposo que tindrà les seves conseqüències.
Hi ha un altre tema, referent també al món de les infraestructures, que és la famosa zona de baixes emissions, no? Una zona que es va posar en marxa en el seu dia, que va arribar als tribunals, el TSJ va fer una sentència que la tombava, i s'ha rehabilitat en part. Quin futur veu aquesta zona de baixes emissions? Futur, jo crec...
Futur tindrà.
Vostè ens ho deia abans, futur en té, perquè Europa ens mana que hi hagi les ciutats de més de 50.000 habitants, crec, zona de baixes emissions.
Futur,
no?,
tindrà.
Però, clar... Com ho fem? S'ha de fer bé, perquè vull dir, clar,
bueno, lo que
el transport públic que tenim tampoc és cap meravella, senyor Belmont.
Bueno, però anem per parts.
No, agafi Rodalies, vostè.
No. Primer, no, però anem per parts.
Vostè l'antianunci, no?
No, jo li parlo un patidor de Rodalies.
Anem per parts. La primera...
Arregnis Rodalies, home.
El primer consens que tenim que arribar a aquesta taula és si necessitem protegir el medi ambient.
Estem d'acord tots amb això, tots.
Continuem.
Com?
No,
espera-te.
En aquesta àrea metropolitana, majoritàriament, el cotxe és l'element més contaminador. Això ningú pot negar, són evidències científiques, sanitàries, i que a més hem viscut últimament episodis de contaminació novament. Això no ho pot negar ningú. Jo no soc partidari d'anar contra el cotxe privat perquè crec que és un error, val? Però és evident que aquestes dues coses, per tant, què hem de fer? Buscar fórmules. Jo comparteixo el que va dir públicament, el que va dir la sentència. La sentència no nega la zona baixa d'emissió. No la nega, no la pot negar. El que et diu, escolti, vostè agafi paràmetres que es puguin ser una mica objectivables. No, clar, si no, vostè pren una decisió que és molt subjectiva. I jo en això sí que estic d'acord. I crec que ara és el que tenim que acondicionar les nostres ordenances municipals. ¿Vale? Perquè jo crec que això ho puc entendre tothom. Objectivar, no? Perquè si estem d'acord en les dues primeres premisses, és evident que diem, bueno, però això com ho fas ara? I nosaltres partíem, i això cal recordar-lo, d'una situació que ningú havia legislat, ningú havia reglamentat. I per tant, el que anem ara és a perfeccionar la reglamentació. I jo crec que això està bé. És a dir, què és el que està bé? Que nosaltres ens hem anticipat. Dos, que un tribunal diu molt bé, però escolti, vostè això ho té que rectificar. Doncs d'acord.
Ho ha de millorar.
No, crec que està bé, vull dir, perquè no nega la màxima. I jo, va haver molt rebombori, no sé què, jo crec que tenen raó, té raó en aquest sentit.
Però això d'expulsar un cotxe de la ciutat així...
No expulses, regules... Però si tens ciutats que les dinàmiques són més dures encara, i el transport públic no és millor que el nostre, val? I clar que tu paral·lelament tens que anar millorant aquesta gestió de transport públic, però la gestió ferroviària no és el mateix que la gestió viària. La gestió ferroviària, hi ha un moment que tu ja no pots ficar ja més trens. No ens enganyem. Fer desdoblaments, això implica molts anys, ho hem parlat abans, no? I per tant, has de combinar en aquests moments probablement la part viària, no? La part viària, perquè és la més ràpida, és la que ja existeix com a infraestructura. Hi haurà com ho podem aprofitar millor, no?
Perquè cotxes elèctrics també,
no? Hi haurà, però això trigarà, no sé què.
No tothom pot comprar un cotxe elèctric, tampoc, a Salvador, eh?
Tindràs, però vull dir, a millor transformem la ciutat i d'aquí 20 anys tot serà elèctric, o tot serà...
No, 2030, tu estàs demanant que ho facin, 2030,
demanant que ho facin, però penseu una cosa, en l'any 80 i 90... A l'urbanisme es va quedar...
No, deia, perquè aquí a Barcelona van traient carrils.
Però l'any 80 i 90...
I després com els posem?
L'any 80 i 90 es va caracteritzar perquè el cotxe predominava sobre la nostra vida.
Sí.
Vale? Molt bé. I tu has d'anar preparant una ciutat per dintre de 30 anys. Sí. Ho parlaven abans. Tu vines ara i dius, el carrer Aragó, no? Necessita més carrils. Perquè han reduït. El carrer la Via Laietana. Però tu has de pensar d'aquí a 20 o 30 anys que aquesta transformació que has fet ara serà la que en aquell moment tocarà. Jo crec que hem de tindre aquesta perspectiva, no la d'ara. La d'ara, el que no pot ser és el cotxe predomina. Perquè, a més, hi ha noves alternatives de mobilitat que s'estan produint, que també ens causa dificultats de gestió, no? Però és que és tot és poc a poc. Vull dir, el que estem preparant a les nostres ciutats, fonamentalment, és per dissenyar-les d'una altra forma, que poden ser compatibles amb vehicles i poden ser compatibles amb vianants. Penseu que les noves generacions el cotxe no predominarà sobre la seva vida com va predominar sobre nosaltres, com un element d'identificació i ascensor social. I això és així, no ens enganyem.
I per què s'envia el missatge contrari a l'aixecar les barreres dels peatges d'accés a l'àrea metropolitana, dient, és lliure.
Però això és diferent.
Com, no, també és una directiva europea de pagament per ús i pagament per contaminació.
No, això és diferent. Això és diferent. Això cal recordar que a tothom, crec, ho diran en la intimitat, que es van equivocar, que millor mantenir el peatge. Jo ja, en el seu moment, jo vaig dir, però bueno, ara estan buscant una fórmula que al final serà un peatge, no? Perdona, és aquesta capacitat d'enredo que tenim moltes vegades perquè sentim la pressió i no sabem dir, no, parem.
Total, que enyorem molt els peatges, senyor Balmón, alguns.
Home,
enyorar-lo, no.
Els caus que, aviam, és que hem d'acabar.
Enyorar-lo no, però és molt fàcil. Abans
més descongestionament de l'autopista.
Abans un euro de manteniment del peatge ho pagava qui utilitzava el peatge, qui utilitzava l'autopista.
Ja.
Ara aquest euro de manteniment ho pagarem entre tots.
Antonio Balbón, alcalde de Cornellà, vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, gràcies per estar aquí amb nosaltres, moltíssima sort i que vagi molt bé.
Molt bé,
Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, gràcies. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adeu.
Adeu.